És l'hora de mossega la poma. Benvinguts al programa 303, l'episodi 11 de la desena temporada. Segons Gartner, les aplicacions per mòbils decauen i es preveu que per el 2019 el 20% de les marques hauran abandonat les seves aplicacions mòbils. Uau! Per més dades, per fer pensar. El 44% dels usuaris de telèfons intel·ligents del Regne Unit tenen, com a molt, 20 aplicacions instal·lades. Això vol dir que la majoria d'usuaris han descarregat el 0,00001% dels milions d'aplicacions disponibles, segons dades de la consultora Deloitte a UK. Vaja panorama.
Vaya que bueno.
Té el desenvolupament mòbil, no? Doncs igual la cosa no és tan greu. De tot plegat en parlarem amb en César Còrcoles, professor de la UOC, amic del programa i entès en la matèria. Google podria perdre diners per ingressos publicitaris del seu cercador a favor de sistemes intel·ligents com els assistents personals. També Google, el malo, a l'SDK del nou Chromecast permet afegir publicitat.
No!
Carles Canyo.
Terrible.
Quan es veu el vídeo sota demanda, brutal.
Sí, el Chromecast, a més de ser només un cable, un cable inalàmbric,
un cable
ara sot que te
la cagar a la via.
Que te la
no
mete
compreu
doblada.
El llibre d'en Carles Canyo, no el compreu, no, us ficaran anuncis.
No el compreu, aprofiteu aquest programa que el sortejarem. Control tècnic i membre de la tertúlia, Sergi Perucho.
Saluda, Sergi.
Di hola, que no tienes... Ai, no té micro avui.
Oh, llavors no pots parlar.
No pots parlar. Col·laboradors, Dani Amo, Carles Canyo i Raimon Lapuente. Carles Canyo, en aquest cas, que estic el Dani
sí,
per aquí.
Sí, hoy estamos. ¿Qué tal?
Enfócate a ti.
Vale.
Vale. Codirecció i postproducció, Marc Alier.
Hola.
Que ha estat fent braços i cames aquest cap de setmana.
Està fent de Demolition Man. Propicios dies.
Producció, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable. I com? A través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures, de sistemes crítics, 24x7, que lo flips en el nu.
Capside les construeix, jo les destrueixo.
Exacte. Comencem.
Benvinguts a Mossega la Poma, 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, avui ens acompanya en César Còrcoles. César, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, què tal?
Apropa't un pelet sí, més al micro, ara sí. Puja-li, sisplau, Sergi, si no et sagreu una miqueta més la veu al César, que la veig una miqueta baixa. El César va estar amb nosaltres la temporada passada, al programa 291, i va parlar de l'Ada Lovelace. Oh, Lovelace. La primera dona programadora d'un ordinador mecànic. Que van dir, ara, si los ordenadores mecànicos no existen. Doncs sí, 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 ho va fer l'Ada. Us deixem l'enllaç al programa per si el voleu escoltar i recordar.
En realitat l'Ada no el va arribar a programar, o sigui, es va escriure el programa.
Va escriure l'algoritme, efectivament.
Va escriure la sèrie Fibonacci.
Exacte.
Però sense calcular els termes previs, vull dir, l'algoritme era prou sofisticat.
Aquesta sèrie quantes temporades tenia?
Que bueno. César, on estàs? Estàs a la UOC, però què fas?
Soc professor dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya i ara mateix, sobretot, soc el director d'un petit postgrau de desenvolupament d'aplicacions web.
A la intro dibuixem un panorama gens encoratjador pel que fa al mercat de les aplicacions mòbils, però potser el marc i la situació no és tan catastròfic com l'hem dibuixat.
Sí, correcte. Vull dir, una cosa és que hi hagi poques aplicacions que... Els informes de Deloitte i de Gartner me'ls crec encara així, o sigui, 1.000 milions d'usuaris de mòbils multiplicat per totes aquestes aplicacions són molts usuaris de moltes aplicacions i hi ha un mercat que té els seus problemes com tots, igual que el té del desenvolupament d'aplicacions web, que també té les seves coses, naturalment. El que sí que penso és que ara mateix per moltes empreses que volen tenir una presència en els mòbils de la gent, les aplicacions són una manera interessant de tenir aquesta presència, però probablement muntar una web d'una determinada manera és més interessant.
Perquè al final amb les aplicacions estàs competint per les 10-12 aplicacions de la pantalla principal que són les que fa servir la gent i aquests llocs estan agafats.
Doncs, si no, aquí anava jo per a...
Està WhatsApp, està Telegram, està Instagram, està Twitter...
I a la segona les ofimàtiques de torn. Normalment vaig a treballar en moto o en metro, si plou. Però ara fa un parell de setmanes que em vaig en tren. Què vol dir? Que em trobo gent diferent. i que a més el tren és més còmode perquè només tinc tres parades, però em dona temps de mirar, de... jo he fet una enquesta i he anat mirant què tenen la gent a les aplicacions
que té, que... a veure què tens.
No, però no cal, perquè vas mirant així i ara ho vas
veient. Això és com el que es feia ara fa 10 anys, que deies, què tens a l'iPod?
Sí, a l'iPod, no? Exacte. Doncs vols creure que canviades de l'ordre però no varia molt una pantalla d'inici a una altra, una altra, una altra, tots tenim el mateix, és que flipo molt.
Instagram, Telegram, WhatsApp...
Ui, em vas a parar? Jo he donat alguns anys informàtica a l'ESO, una optativa, i els hi feia fer anàlisi de diverses aplicacions perquè després programaven amb App Inventor i volia primer que analitzessin una mica la interfície, etc. I només tenien, bàsicament, Snapchat, WhatsApp, Facebook i Instagram. Ja està. I tenien alguns uns pepinos que dius, però tu em vas a... I quan jo els ensenyava que tenia diverses pàgines d'aplicacions, deia, hola, profe, ma però em vas amb tantes aplicacions.
Ma mare té quatre aplicacions amb el seu Android. Té els contactes, el telèfon, el WhatsApp i les fotos. Ja està, no li cal
és,
res més.
És això, o sigui, és que si mireu l'estadística que us passava, aquesta del 44% no té més de 20 aplicacions, també hi ha un 25% de gent que diu, ai, no ho sé, aquests, ja us ho avanço, no en tenen 80.
Ja, clar. No, som conscients
que és molt probablement molt per sobre els 50.
De fet, l'iOS 10, en la pantalla de notificacions, que és el que trobes a l'esquerra de tot, ja et diu les aplicacions que fa servir més. I al final dius, catacrac. Jo en aquest cas, mira, WhatsApp, Telegram, busca el telèfon perquè el perdo. De fet, una de les utilitats de l'Apple Watch millors que té és que té un botonet que fa que crides el mòbil i fas que piti.
Saps que, saps que sí, vaig comprar-me
el d'Android també.
Per el mòdico precio,
on està? I jo sempre allà sota el sofà o en la estanteria de la cuina.
I no perds les claus?
Les claus no acostumo, que... perquè ja m'he habituat a deixar-les sempre al mateix lloc.
Doncs vaig comprar-me un aparell que és com un clauer, que es comunica via Bluetooth amb el meu mòbil.
El TAC, meravella.
Sí, aleshores, quan... El TAC, no sé què. TAC. I aleshores, quan... El pots configurar de diverses maneres. Teòricament, el configures de tal forma de que quan no trobes les claus, vas a tens una aplicació que li dones un botonet i aleshores el troba i pita, no? Però no me'n vaig recordar i el vaig deixar a l'oficina programat amb la segona modalitat, i és que cada vegada que t'allunyes del rang del Bluetooth i me'n vaig anar a dinar claus a dintre de i quan vaig tornar hòstia, tenia 80 mirades, tenia 80 mirades assassines.
Tu va manera és de tocar els collons a la gent, està molt bé,
una hora allà pitant.
Llavors, si el Marc perdés les claus amb aquest sistema, faria servir els Apple Watch per veure on
està
el mòbil i
per poder trobar les claus.
Està bé.
I el problema està que l'Apple Watch això ho fa per Bluetooth, i com que tinc una casa d'aquestes parejades que tinc planta, pis i golfes, llavors tinc d'anar pujant escales i avall perquè el mòbil agafa i el rellotge es connecti amb el mòbil i llavors piti.
Però aleshores el rellotge també et compta totes les passes que estàs fent de pujar i baixar, i
exacte,
això et va bé.
I et dona punts, et felicita.
La propera vegada que em corregeixis alguna paraula en català, et recordaré lo de casa parejada.
parellada, el que tu vulguis.
És que va de l'alumna.
És que, a veure, és parellada, perquè parellada és un arròs.
És una cuinera, no?
Bueno, a veure, anem a parlar amb en César, que estava aquí per parlar de tendències en el món del desenvolupament d'aplicacions mòbils. I parlant abans de prèvi amb conreus que hem anat intercanviant i coses que m'ha apuntat en el marge.
I amb un dinar a l'Udon, eh?
Sí, també. Bueno, com està la cosa? Què és tot aquest cacau?
La qüestió, o sigui, el que podem començar a veure, perquè ara ja comença a tenir una certa implantació al mercat, és un invent de Google, que són les Progressive Web Apps, que és allò de, hola, tu et fas la teva aplicació web de tota la vida, la que veuen a l'ordinador, al portàtil, al navegador del mòbil, i li poses una sèrie de característiques. Necessites que faci servir el protocol HTTPS perquè sigui més segura, i li poses una miqueta de JavaScript, i aleshores, quan el carrega el navegador del mòbil, a la segona o tercera vegada que accedeixes a aquesta pàgina web, el navegador diu, nen, saps el clip del Microsoft pels que tenim d'Office, pels que tenim una certa edat, és allò de, escolta, que em sembla que tornes molt sovint, vols que t'instal·li aquesta web? Què vol dir instal·lar aquesta web?
Però què m'estàs contant?
I aleshores aquesta aplicació web, si vols, te la pots instal·lar a la home del mòbil,
Hòstia, això és brutal.
I guanyes una sèrie de característiques, que és que té el seu espai propi per emmagatzemar coses al mòbil, i, per exemple, té accés als sensors del mòbil, que això, de fet, si programes en ActiveMail a 5 més o menys fi, ja fa temps que funciona. I, sobretot, si tu tens una botigueta i t'has fet una web, doncs li pots enviar notificacions a aquesta gent sense tenir una app que realment és una app, sinó que tu li envies notificacions a la teva aplicació. I encara que el navegador no estigui corrent al mòbil, et salta el «Ei, hola, passa això».
Això per iOS i per Android? O?
Aquí hi ha el problema, naturalment. Què passa? Aquí hi ha models de negoci.
No, però la gent d'Android no paga. Dic que no. Hi ha model de negoci amb Android, no n'hi ha.
Es guanyen més calés amb anuncis.
Sí que n'hi ha.
A veure, hi ha molta gent que tenen la seva aplicació de pagament a iOS i amb anuncis a Android.
A veure, que jo sóc d'Android i pago algunes aplicacions.
Sí,
i tu també, no?
Sí, puc ensenyar el reparat i fa mal.
Vale, Raúl, arribes, m'he passat, lo siento. No volverà a ocurrir.
Bueno, què passa? Això és un invent de
Google. Mola molt fort, això que dius, eh?
Però quines plataformes?
Què passa? Que ara mateix funciona sobre els navegadors que fan servir la plataforma de Google, per tant, Android i a Chrome, el navegador del Samsung, per exemple, ho ha implementat. Opera, que és un navegador que té molta menys implantació a Europa, però que en determinats llocs del món és important, ho suporta. Firefox ja ha dit que... No, Firefox al mòbil, si tens l'última versió, ja ho suporta. Microsoft, que l'espai mòbil és com si no existís, però queda maco dir que Microsoft ho suporta, i aleshores el problema és que de moment Apple això no ho acaba de veure, perquè curiosament Apple, que va començar amb l'iPhone, que no es podien instal·lar aplicacions i que et deia fes servir el navegador.
Sí, sí.
Ara...
No. Però Lorito, el problema que té Apple és que si per aquí poden instal·lar aplicacions de la botigueta que acabes de dir.
Correcte.
No només pots enviar push notifications, sinó pots enviar push aggregation econòmic.
I
clar, i aleshores que... si no és una app, què li passa als d'Apple, que no veuen el 30%.
Exacte. I de fet Apple ja està començant a notar aquesta amenaça. Vull dir, Apple ha retallat les comissions que cobra a l'App Store als desenvolupadors i a la gent que ven.
Sí,
perquè què fa Amazon?
Quan estan les comissions?
El 15.
Hasta el 15, perquè això estava al 30.
Exacte.
És que és
no, no,
això...
però perdoneu, no a totes les aplicacions. Ho ha fet en algunes, sobretot en aquelles que fan streaming o que fan subscripció per streaming.
Això ara no n'estic
segur. Sí, per als Estats Units ho ha hagut de fer pel famós tema aquest de l'aplicació de televisió.
De l'HBO
i el single sign-on i tot això, sí.
Perquè si no, les altres... fins a quin punt et comença a sortir a compte anar pel teu... no passar per el peatge d'aquí.
Tu ets Amazon i vols enviar la gent al navegador a comprar i que no comprin a través de l'app quan compren subscripcions, perquè que si no és una... O sigui, la diferència entre el 30, el 15 o el 0%, i un quedaria amb
el 0%. És moltíssim. Sí, el 0 millor. Però curiosament és això, és quan es va anunciar l'iPhone i es deia que precisament el funcionament que es proposava per les aplicacions de l'iPhone és exactament aquest funcionament de les Progressive Web Apps.
Exacte.
Però en aquell moment el passava és que sembla que l'HTML5 no estava tancat, l'estàndard, encara s'estava barallant per el tema del vídeo i...
Sí, no, i HTML5... Vull dir, la part d'HTML i CSS està prou tancadeta, però cada dia se li afegeixen dues APIs i ser desenvolupador web, el que dèiem, és un mal de cap. Vull dir, és d'aquelles professions que si no vols aprendre una cosa nova cada mes i mig, no t'hi posis.
Sí, sí, perquè... sí.
Però això que dius és molt interessant des del punt de vista del desenvolupament, perquè aleshores et concentres en el desenvolupament web... Jo que estic a la part d'infraestructures, que és la meva feina, genial, perquè aleshores no tens que passar, no tens que crear altres servidors i altres coses per gestionar APIs de les aplicacions d'apps i tot el rotllo, sinó que tens un framework únic, treballes perquè puguis autoescalar amb sessions fora del servidor i amb estàtics i tot això també fora, i ja tens un model i aquest model et serveix tant pel que va pel navegador de desktop com pel que va pel navegador de mòbil com pel que va de l'aplicació de mòbil.
Correctament. I després passa una cosa més quan muntes una Progressive Web App, que en principi, o sigui, comences fer una Progressive Web App és fer una app bé, una aplicació web bé, ben feta. Què passa? Que el Washington Post ha llançat la seva aplicació, ara mateix és Progressive Web App si accedeixes des de la web. I diuen que els hi ha pujat l'engagement, és a dir, la implicació dels usuaris, les interaccions amb els usuaris, un percentatge més que notable des de que han començat. I és allò de, bueno, però en Android, no? I aleshores ells s'han corregut a dir, no, que en iOS hem pujat el mateix percentatge. Perquè, clar, la gent continua utilitzant molt la web de, del Washington Post però i està millor feta.
Dissenyada.
I està millor feta.
Si això que dius és curiós, nosaltres també hem pujat molt a l'engagement, a Mosega la Poma, val a dir que la nostra web és responsive, que això és important, perquè si no tampoc sortiríem al Google, que el Google castiga lo no responsive, però no és per això. Nosaltres tenim molt engagement perquè tenim un canal a Telegram que la gent està volada, està molt malament i estan allà.
Poca broma, jo avui m'he apuntat a un taller de Luthiers que hi ha a Sabadell.
Gràcies,
perquè, perquè gràcies a que hi ha un flipat que ara diré, ara tinc que dir com es diu l'home, perquè
que fa guitarres amb caixes de Habanos, no?
Sí, perquè estàvem parlant del tema de fer guitarres amb caixes de Habanos. I l'Eloi ha agafat i que ho estava fent i que havia parlat amb un luthier de l'Escola d'Arts i Oficis de Sabadell i m'ha posat el nom d'un paio que l'havia sigut el seu professor i he buscat el nom del professor, l'he trucat aquest matí i ja tinc els dimecres ocupats per el proper hivern.
Sí, una pregunta que potser és tonta, l'única pregunta tonta és aquella que no es fa. No, és, això de moment és només per entorn mòbil, però seria aplicable a entorn escriptori o no té cap sentit?
Sí, el que passa és que en general, o sigui, per què vols que l'aplicació s'instal·li al mòbil? Perquè el mòbil és, en general, encara que cada cop siguin més potents, continua estant per sota, a mitja del portàtil que tens o de l'ordinador sobre taula que tens.
És per usabilitat, no? El teclat del mòbil és una merda i és més ràpid llançar la web a través d'una icona que no a través d'un...
O sigui, el tenir-ho a la home és una cosa que pots voler o no voler. Ara, per mi, la part més important és l'aplicació comença a tenir funcionalitats que és allò d'estic fent el carrito de la compra que l'he omplert per mentre m'avorria al metro i de sobte doncs estic sense cobertura però encara tinc aquell emmagatzament allà i
local,
però de fet no hi ha pràcticament cap diferència. Si ara faig una aplicació fantàstica en la web i puc agafar-ho i fer una merda d'aplicació amb iOS que bàsicament el que em faci sigui llançar-me a la meva web. I m'identifica l'usuari i em llença a la web i ja està, ja tinc una aplicació, no?
Jo veig
dos problemes, a veure com quedarien resolts. Un és de seguretat, vale? Perquè les aplicacions, entre cometes, teòricament passen per un procés de validació amb les progressive apps.
Les progressive web apps no, però el que passa és que la web la portem fent servir 15 anys tots els presents, no?
Per això
la mateixa necessitat. Ja. Sí, i per això t'exigeixen, és allò, si no funciona sobre HTTPS, el navegador ignora absolutament. És allò, tu continues navegant per aquella
web. I el que passa és que tu comences a donar-li permisos i aquí poden haver-hi gent junga que faci web apps
progressive web apps junga. En general... Està, o sigui, el que sí que tens són accessos als sensors del mòbil, vale? I per tant et demanarà permís addicional per accedir al GPS, per exemple, perquè això és el que fa el navegador, i l'aplicació mai té el control complet. Vull dir, és el navegador que tens instal·lat al mòbil.
Estàs amb unboxing i amb la sessió del navegador.
Vull dir, és prou raonable.
I les actualitzacions d'aquest tipus d'aplicacions com funcionen?
Transparents.
Vale, vol dir que quan tornes a connectar-te, si hi ha algun canvi de codi, diguéssim, amb red, black o amb red...
O sigui, l'aplicació és pel darrere un conjunt d'arxius HTML, CSS, JavaScript...
O PHP, però que o el que sigui...
La part que tens, o sigui, tens el servidor PHP, Java o la tecnologia que vulguis fer servir, però el navegador en general tindràs això, HTML, CSS i JavaScript, que és allò de, ei, aquest l'hem canviat, vale, me'l descarrego i em descarrego aquest trosset. I
això és com una mica el que hi havia ara fa uns anys, allò que en deien el Google Gears, no?
Sí, prou semblant.
És una evolució del Google Gears. Que va desaparèixer, era una cosa que els agradava molt a Google, que bàsicament, quan volien vendre els primers Chromebooks, van dir necessitem que Google Apps funcioni, el Drive funcioni offline, que el Gmail funcioni offline i tal, i van crear com una API de Google que et permetia fer això.
Totes aquestes APIs, o moltes d'aquestes APIs que eren part de Google Gears, ara, de fet, estan integrades a la immensa majoria de navegadors com a APIs de
natives del navegador.
Exacte.
I llavors Google Gears ja no existeix com a tal.
Efectivament.
Això em vaig dir, César, que era molt interessant per països que estan desenvolupant-se i que no tenen tanta connectivitat com nosaltres. No?
Hi ha coses que passen... Hi ha un exemple que li agrada molt posar a la gent que defensa les progressive web apps. Jo me les miro i les explico, però defensar-les, a mi em sembla que totes les tecnologies són molt interessants. Però, per exemple, Air Berlin... Aerolínia low cost, que tots tenim el problema encara fins al 30 de juny dels roamings per Europa, que és allò que te'ls cobren a uns preus, vale? I quan estàs de roaming, a més, o sigui, baixar-te l'app d'Air Berlin per instal·lar-te-la i que pesi 12 megas, és allò de, no, tio, que preu de roaming no. Doncs què passa? Que la web d'Air Berlin té aquesta cosa de Progressive Web App. Què passa? Que et pots baixar el boarding pass quan estàs a l'hotel que estiguis o en un bar o allà on sigui, i què passa normalment? Que el navegador se n'oblida i perd les caixers. Quan has fet la Progressive Web App, li pots dir, ei, guarda'm una mega d'espai, sisplau, i això que és el QR que farà servir l'aerolínia per deixar-me pujar a l'avió, guarda'l. I quan tornis a arrencar l'aplicació, no provis ni d'intentar accedir a internet, és allò de, hola, encara estic offline, però tinc aquí un QR que igual et fa servei. Ah, pues sí, potser sí.
Igualment amb això sempre hi ha el que fem tots, que és allò d'apretar el botó de home i el botó d'inici, i llavors, clac, fas una captura de pantalla i guardes el QR en la foto.
Et sorprendries de la gent?
O en el...
Marc, això us ho expliquem després.
Et sorprendries de la gent que no sap fer una captura de pantalla amb el mòbil.
Doncs nosaltres, que aprenguin, com deien la porta, no? Que n'aprenguin.
Molt bé.
És una de les coses més útils que hi ha, fer una captura de pantalla o amb l'ordinador o amb el mòbil. És dels basic skills que hi ha.
Correcte.
Escolta una cosa, César, jo tenia una pregunta. A veure, to framework o not to framework? That is the question.
The question, sí, efectivament. Pues, no sé, hem d'explicar què és un framework?
Sí, sisplau, per la gent.
Sí,
que
sí, s'ha d'explicar què és un framework, però jo crec que quan s'ha de desenvolupar una aplicació web, la primera pregunta que et fas és to framework o not to framework?
Bàsicament to framework, però després et rentes les mans i vas amb molt de compte. Vale? Has de prendre moltes precaucions amb els frameworks.
T'has de rentar les mans.
Expliquem el prendre fresco, mesures profilàctiques. Expliquem... Què és un framework? Quan un desenvolupa una aplicació, se la pot fer tota un solet.
A pèl.
O sigui, machote.
A pèl.
Com PHP, venga, dale.
O PHP, i... què cony? En C directament. En ensamblador, i l'executes directament.
En un Commodore 64.
Amics 86, ho programes l'Apache tu.
Probablement no acabaràs mai.
No.
I això és un petit problema si vols desenvolupar una aplicació i utilitzar-la. I aleshores què fas servir? Doncs tirar de biblioteques de funcions i de coses que corren pel món. Mm-hmm. Aleshores, quan tu desenvolupes una aplicació, has de començar a aprendre sobre quina plataforma desenvolupo, molt probablement Linux, mm-hmm. Sobretot la part de servidor, quin llenguatge de programació utilitzo, Assembler, C, PHP, JavaScript al servidor, vull dir, perquè de tot veiem.
No
este mundo. Hi ha milions de coses, i aleshores, a banda del llenguatge, que et pot simplificar o complicar determinades coses que vulguis fer, agafes tot un seguit de funcions que ja estan prefetes, d'acord? I aleshores, jo què sé, o sigui, frameworks habituals que corren avui en dia, doncs si estem parlant de servidor, pues, per acabar-ho complicat, podríem parlar de Ruby on Rails.
Mm-hmm. Vale? Que anava a preguntar-te jo ara.
Podem parlar de Symfony, que fa servir PHP, podem parlar de mil milions de coses que hi ha per Node.js i desenvolupar en JavaScript. Aleshores, podem parlar de que quan desenvolupes la part del client la pots desenvolupar en coses en JavaScript com ara React, jQuery, n'hi ha... en JavaScript, bàsicament, o sigui, quan passen 15 dies i no n'ha sortit un de gran, et preocupes. És allò, se m'ha trencat la connexió a internet.
Sí,
m'he quedat sense connexió a internet.
Ara no hi ha una nova, no hi ha la gran solució del JavaScript, no?
Efectivament, i és això. O sigui, que quan desenvolupes aplicacions web, en general fa servir un d'aquests frameworks, i és allò de quin... I aquest framework continuarà viu d'aquí 3 mesos, i quan algú li trobi un forat de seguretat, perquè a totes les coses se'ls hi troben forats de seguretat, a totes, això passa a totes, és a dir, hi haurà algú que desenvolupi i tapi aquest forat de seguretat? I aleshores comences a tenir dubtes existencials i més dubtes existencials, i això no et deixa dormir les nits. Però bueno.
Espera, tenim un convidat que vol dir una cosa.
Que a mi em va passar quan vaig començar a desenvolupar web, que hi havia trans frameworks que al final no em vaig fer servir cap. Vaig fer servir les eines bàsiques perquè és, no sé quin és el bo, perquè tothom diu alguna cosa bo d'aquest, però tothom diu alguna cosa dolent també. Llavors és que els joguin pel sac. Pala.
És una solució. El que passa és que determinades coses, o sigui, ara mateix quan fas una aplicació web esperes que hi hagi unes animacions de CSS que et facin transicions d'elements, que et treguin determinats problemes quan accedeixes a una base de dades de MySQL i que ho facin de la manera més segura possible, etc. L'opció de fer-s'ho pèl, sí, efectivament existeix, i per determinades aplicacions, és allò de, hola, si el que hem de fer és una pàgina web que registra no sé què, fer servir un framework és complicar-se la vida. Vull dir, per les per les més bàsiques i algunes que no són tan bàsiques, sí, probablement treballar solet i no liar-se és una bona idea. Quan comences a fer servir coses sofisticades, l'accés a bases de dades jo prefereixo que me'l faci un tio que és un expert en això que no fer-me jo.
No sé si és tan bona idea, perquè llavors reinventes la roda i tu, la probabilitat de que afegeixis, diguem-ne, problemes de seguretat que ja han estat resolts fa anys, pues, també, saps? Sí, depèn de la teva això, experiència, sí, pues, estàs ficant molts forats,
sí, de seguretat. Si estàs escrivint en una base de dades, millor tirar de les funcions d'escriure en una base de dades d'un framework, perquè et netejaran tot aquell codi i t'evitaran que passin coses.
No només en base de dades, tot el tema injecció d'aquesta SQL.
Correcte. Per això parlava de, o sigui, és això, la injecció SQL, que és el risc més important quan, ara mateix quan fas una aplicació web. És allò de, hola, millor les funcions d'accés que hagi escrit algú altre, perquè jo no sóc un expert en seguretat i m'agrada programar i faig prou coses, però no he pensat a tonta.
No volia dir injecció SQL.
Tu t'has de preocupar de la lògica de la teva aplicació.
XSS, cross-site.
Injecció de JavaScript.
També hi ha formes de treballar i de programar que eviten aquest tipus de problemes. Per exemple, tu tens la comunicació que fa el programa entre la base de dades queda aïllada de la capa, diguéssim, de front-end.
Correcte.
De tal manera que tens dades de l'SQL però les carregues en memòria.
Efectivament. O sigui, es tracta de ser tan segur com sigui possible. Què passa? De tota manera, que és això. O sigui, tu hagis fet tu, o estiguis fent servir codi alié, en algun moment, bueno, si ets prou gran, o sigui, si hi accedeixen tres persones i no interessa ningú li buscarà una vulnerabilitat de seguretat. A la que passem una mica d'això, problemes. I tenir 500 desenvolupadors és millor que desenvolupar-t'ho tu a l'hora de buscar coses de seguretat o fer coses molt sofisticades.
Fer servir codi alié és fer servir un programa del Ludo?
Exacte. Si és alié, sí.
Avancem una mica. Has parlat, teníem notes d'aquí per tocar diversos temes més. Voldria que m'expliquessis, has mencionat Opera. Uh-huh. És un navegador que és cert, aquí no el fem servir gaire. Uh-huh. Jo crec que tothom més o menys l'ha instal·lat i l'ha provat. Al final el problema que tinc amb Opera és que jo faig servir OnePassword, uh-huh, i a l'aplet de OnePassword, uh-huh, està per Safari, està per Firefox, està per Chrome, però no està per Opera, i a mi me l'invalida perquè necessito el OnePassword com agua de mayo.
Sí,
no, no. I altres coses que, uh-huh, que necessito de plugins. Què passa amb Opera?
Jo Opera li tinc...
Que és molt bo, eh? És un navegador...
Jo Opera li tinc tot el carinyo del món, sí. Perquè de fet dels navegadors que corren avui en dia...
És molt lleuger, és molt noble...
I el que fa més temps que està al mercat és Opera. I de fet, o sigui, una cosa que s'utilitza moltíssim a la web que es diu CSS, suposo que ho sona a tots i a bona part de l'audiència, ho va inventar un senyor que es diu Hakum Lee, que de fet treballa per Opera. Vull dir, el CSS el va inventar Opera. I el primer navegador amb pestanyetes no va ser Chrome, no va ser Safari, va ser Opera. Van inventar tota una sèrie de coses. Què passa? Opera ha anat buscant, vull dir, a Europa no l'utilitza...
No va ser el Netscape Composer?
No, abans que Netscape i Opera. Les pestanyes i el CSS són invents d'Opera.
Que bonic.
Sí. Què passa? El mercat d'Opera s'ha anat desplaçant cap a Àsia, cap a Àfrica, a Rússia són molt grans, i cap a fer software per televisions i més sistemes i més altre tipus de sistemes incrustats. I què passa? Que ara l'han comprat uns senyors que a mi ja no m'acaben de convèncer tant. Opera, per exemple, tenia un equip d'evangelistes i de gent que treballava difonent el que és fer web ben feta, uh-huh, que funcionava de conya, feien uns materials
no fa massa van anunciar una VPN d'Opera també.
Sí, correcte, perquè VPN, això es mou cap als serveis nous.
Exacte, i que passava pel seu navegador de cara a fer filtratges i tal, sí. Però tu dius que l'han comprat lo mal, ja vaig fer d'instal·lar-me de la
IOS. Qui l'ha comprat?
L'ha comprat uns senyors indis, de fet no hem de, o sigui, jo ara mateix no tinc sospites de, hola, jo continuo fent servir Opera com un dels dos o tres navegadors que utilitzo cada dia i de moment no tinc problemes amb això i no dubto d'això. Però de sobte estan deixant de fer coses que eren molt bones pràctiques i que feien de conya i ara no les fan tant. I aleshores és un d'aquells navegadors que per mi era sempre el segon, perquè preferia utilitzar Opera que Chrome, i Opera i Chrome ara fan servir el mateix motor per fer les pàgines, amb la qual cosa eren prou equivalents, i ara tinc els meus dubtes. Jo sóc una persona que dubta molt, ja ho veieu.
Ja veig que sí. I l'altre tema que volia parlar amb tu abans d'anar a fer un break amb el tema de donar veu a la comunitat, vas dir que això que has dit, del Progressive Web Apps i tot, uh-huh, i tot l'estat del punt de desenvolupament, arrenca una mica de l'últim Chrome Dev Submit.
Sí.
I que allà vas veure, jo allà vaig veure moltes coses rares.
Allà és, o sigui, Google fa conferències per desenvolupadors, les que vulgueu i més, fa una molt gran que és l'IO, que és més lligat a Android, i aleshores cada any fan una conferència de desenvolupament web, però que a Google li agrada molt Chrome, i aleshores tot el que veus en pantalla és Chrome. Moltes vegades sembla que en comptes de desenvolupar aplicacions web desenvolupes aplicacions per Chrome, cosa que és prou discutible, però aquest Dev Summit és on el de les Progressive Web Apps han començat a prendre força, i totes les eines que està fent, que fa contínuament Google per facilitar la vida dels desenvolupadors, de sobte tiren cap aquí.
Quines són les quotes actualment de navegadors?
Això, com que són mesures censals, depèn molt de qui et faci el cens, però sembla clar que ara era com, o sigui, si et mous a Europa, una mica més de 50% de Chrome.
Una mica
de 50. Crec recordar que Explorer / Edge i Firefox venen just al darrere com al voltant del 20% cadascú, i varia una mica segons qui ho compti, però això ho hauria de buscar.
Inclús els usuaris de Microsoft. Jo tinc Windows 10 a la feina, i el primer que vaig fer és instal·lar Chrome. Crec que abans que l'antivirus, que sí, ja l'instal·lava l'empresa, però i Firefox després també per altres coses. Vull dir que jo l'Edge aquest l'he utilitzat quan he hagut de fer coses de Microsoft, perquè només em funcionaven amb l'Edge. No l'he fet servir mai. I l'Explorer no està.
Ara que dieu això, el grup Telegram de Mossegar la Poma, hi va haver tot un debat de que els discos, els portàtils amb disc SSD, que es veu que el Chrome i no sé si altres navegadors que estan contínuament llegint i que és com
i
que li treuen i graven i com li treuen temps de vida. Hi va haver tot un debat.
Sí.
Bueno, això és cert, no és l'única aplicació. Spotify, per exemple, es veu que també escriu com boig en el disc dur. Quan et compres un SSD, hi ha un primer consell que si creus que necessites un de 128 GB, et compres un de 256, perquè aleshores el maltractar el disc dur, que fan moltes aplicacions, es reparteix entre tot l'espai lliure que tens disponible i el castigues considerablement menys. Això els hi passa a aplicacions, si no recordo malament, tant Spotify com Google han dit que han resolt els problemes i que ara ja no passa. Però és d'aquestes coses per les que agraïm que hi hagi una comunitat atenta, perquè vull dir, l'SSD no és tan car,
el mateix sector i te'l
o sigui, van escrivint, i clar, si tu tens, si el teu disc dur de 128
queden lliures aquelles,
exacte,
que et queden...
Va escrivint aquí i hi ha un límit d'escriptures. Clar, si en comptes de tenir un disc de 128 el tens de 256 i en comptes de tenir 4 gigas lliures en tens 45, doncs estàs diluint aquest impacte considerablement més. Però sí, és un problema de tecnologia nova que la gent no hi pensa, tot i que tots els desenvolupadors l'estan fent.
Molt bona, Carles, que l'hagis a col·lació.
Que digo que, Mossegui, ja sabeu, comprar discos SSD de 256 gigas o més...
Via...
Marxem,
César, vols, per acabar aquesta primera part, vols afegir alguna cosa més sobre el Momentum Web Apps?
Ara mateix, que a mi se
m'acudeix. Sí, jo volia comentar una cosa. Us en recordeu que hi havia una cosa que es deia PhoneGap, que tu feies una mena d'aplicació, suposo, tipus desenvolupament web, i després allò tu generar per Android, per iOS i no sé què més. I hi ha una cosa que es diu Apache Córdoba, que té relació...
De fet PhoneGap és una extensió comercial de Córdoba.
Pots comentar ràpidament això, si ara té algun ús o no?
Córdoba i PhoneGap, Córdoba és un projecte de codi lliure per sobre del qual funciona PhoneGap, que utilitza aquest projecte i afegeix tota una sèrie de serveis pels quals et cobra i fan un negoci considerable.
Bueno, de fet, aquesta és la idea que hi ha darrere de la llicència Apache.
Exacte.
La llicència Apache i la llicència MIT són llicències que el codi és compartit, però en qualsevol moment tu pots agafar-te, emportar-te aquest codi, tancar-lo, afegir-hi coses i fer-hi negoci.
Això no és això, el que fas sobre el codi original, ho has de continuar contribuint, però tu pots tenir la teva part privada.
És el contrari de la GPL, que vol dir, no, si tu toques aquest codi, qualsevol cosa que facis amb això se l'has d'obrir.
Pregunta, no era la BSD la que et permetia fer un codi lliure privatiu, i la Mozilla el que et feia és que no et restringeix a que sigui Mozilla, sinó que sigui lliure?
Sí, comencem a mirar els 77 milions de llicències que hi ha, no acabarem.
En aquest cas, jo estava parlant de la llicència Apache, que és una llicència compartida.
La meva pregunta era que això, que ja sigui PhoneGap o el Córdoba, si avui en dia té mercat, sí, està, si la gent ho fa servir i fins a quin punt són fiables,
o sigui, aquestes aplicacions. Una cosa que corre, vull dir, Spotify, que en parlàvem fa 5 minuts, Spotify és HTML, CSS, JavaScript i molta tecnologia al servidor, però l'aplicació que t'instal·les, sigui a macOS, a Windows o al mòbil, és la mateixa, és HTML, és HTML CSS. Què fas? Quan desenvolupes web, de la mateixa manera que pots desenvolupar i pensar en fer una progressive web app, pots pensar en que això s'empaquetarà i aleshores el que fas és fer que l'aplicació és una única pàgina web enorme que té tots els components que necessita, més el CSS i el JavaScript que faci falta, i el que et fan Cordova i PhoneGap és empaquetar això com una aplicació. De fet, això Facebook, el framework de JavaScript de Facebook, que és React, també està molt encarat a fer coses d'aquest estil. I aleshores el que fas és realment una cosa que és una aplicació que no funciona dintre d'un navegador, sinó que utilitza les funcions de navegador del dispositiu en el que estiguis funcionant, i això ho empaquetes com una app i la pots pujar a la botiga d'aplicacions del provider que sigui.
Ara, per fer-te que et mullis, ja sé que és molt complicat, però si nosaltres ara digués jo em tingués que posar a escriure una aplicació, quina recomanació em faries? Allò de base de dades, llenguatge de servidor, frameworks,
scripting...
Sí, hi haurà moltes d'això, però jo ara mateix, si estàvem treballant en web, hi ha la pila de coses clàssica de tota la vida, que és el LAMP, que és Linux, Apache, MySQL i PHP, i HTML i CSS, que això sempre hi són. Aquesta és la clàssica i ara mateix potser no està tan de moda i no se sent tant, però...
És el que funciona. Vull dir,
és el clàssic. I aleshores hi ha MIN, M-E-A-N, no ho diré, Ming, perquè sona molt malament, que és fer servir una base... Que
és com la minga, però sense l'A.
Efectivament. Que funciona al voltant de tecnologies...
És com una minga, però curta.
Ai, Déu meu. Que funciona sobre al voltant del JavaScript, que el que tens és que les aplicacions al servidor funcionen en Node.js, que la base de dades que et recomanen és una base de dades no SQL, que acostuma a ser Mongo, tot i que n'hi ha unes quantes més. Originalment feien servir un framework de JavaScript que era Express, però ara podries fer servir Angular 1, Angular 2, React, o vés a saber quantes coses més, i aplicacions en
però Mongo, tot i que Mongo el pots fer servir.
Però serien com les dues...
Ara mateix en web serien... Però hi ha moltes coses al mig, eh? Hi ha un espectre molt, molt ampli.
Però clar, perquè si estàs fent servir el LAMP, segurament necessitaràs algun framework de PHP sobre i necessitaràs algun framework de JavaScript i algun framework de CSS.
La versió LAMP és sobretot quan treballes amb coses més transaccionals, entenc jo. En canvi, el MIN que acabes de dir és, entenc, eh? Tot i que tu pots fer servir Mongo amb bases de SQL tradicionals, estan pensades per no SQL.
Sí, exacte.
Per tant, estem aquí pensant per agafar clics i insertar-los contra i fer lectures massives.
I coses que funcionen especialment en sistemes distribuïts, i
etc. Hem d'anar acabant, perquè sí que és veritat que avui tenim un dia molt tech-heavy, però ja el volíem així, que fos tech-heavy.
Sí, avui és un dia tècnic.
Sí. Teníem un darrer tema que teníem apuntat a les notes i que no vull que se'ns escapi de parlar. Adobe Max. Què és Adobe Max?
Adobe Max és, igual que parlàvem abans de la conferència que fa Google, de les conferències que fa Google, Adobe, que ven software i interessa. Bueno, ara no te'l venen, te'l lloguen. Però
sí, han arribat a trobar el... Perquè Adobe sempre havia tingut aquelles històries que et posaven aquelles motxilles que ficaves al port RC232 i si no engegava el programa. I la gent soldava motxilles pirates.
I aleshores ells et fan per presentar... Ara no et presenten una versió nova del programari perquè te l'estan llogant i van fent canvis progressivament, però sí que cada any fan el Max, que és la seva gran conferència, que és on presenten les grans novetats.
És com el Google I.O. d'Adobe.
Efectivament, i t'ensenyen coses que passaran d'aquí un any o que passaran d'aquí dos. Crec que teniu alguna cosa que heu guardada per més tard.
Perdona, que van presentar el VOCO, V-O-C-O.
Flipante,
és com... Aquest és el Photoshop amb imatge retoc d'àudio.
És espectacular.
És d'una de les pel·lícules de ciència-ficció dels 80 que algú agafava i canviaven la veu i posaven paraules que tu no havies...
Sortia un vídeo que era una entrevista d'una entrevistadora amb un, no sé si era un actor, un famosete, i es veu que en 20 minuts de veu d'una persona, després tu escoltes l'àudio, obres, et surt la ona, però et surt el text transcrit i tu pots moure les paraules i posar paraules noves, i ho diu. O
sigui, com si fos la persona.
Com si fos la cantarella de la persona i el...
Sí, val a dir que vaig fer la pregunta i van dir que les paraules afegides porten la marca d'aigua.
Sí.
No sé si les paraules o tot allò que està modificat, o sigui, porta la marca d'aigua.
L'àudio porta una marca d'aigua oculta, però que diu, hola, ho estem sintetitzant. No ho sents en absolut, eh? Sí, vull dir, no, però tu no ho percebràs.
Suposo que de cara judicial això té que estar ficat.
Efectivament.
O sigui, bueno, però a veure, si es pot fer amb marca d'aigua, algú ho sabrà fer sense marca d'aigua. O sigui que hi haurà molts problemes.
La qüestió és que Adobe, o sigui, encara que la gent no ho associï, Adobe fa molta recerca.
Tecnologia,
o sigui, per exemple, en gràfics per ordinador, quan hi ha una cosa, la gran novetat del SIGGRAPH, que és la gran conferència dels gràfics per ordinador, algú fa una gran presentació, al cap de 3 mesos està treballant per Adobe, perquè Adobe té un departament de recerca al·lucinant que fan moltíssimes coses, i aleshores per això és el que mola el Max, perquè veus coses que,
com no, aquesta,
que dius, hola, això que ho tindrem al Photoshop, o que ho tinc al Photoshop avui, i coses que veuràs d'aquí 18 o 24 mesos, i és una bona manera de veure quines tendències hi ha pel món, i en què, és allò de, Adobe no l'encerta sempre, però Déu-n'hi-do el que l'encerten.
Bueno, i és un supervivent, no? Amb unes empreses de tecnologia que tenen una vida cada cop més curta. Aquesta...
Sí, Adobe, Adobe, de fet...
I no ha estat comprada per ningú.
Hi havia Macromedia, hi havia Corel i companyia, sí. Tots aquests van morir.
Sí, sí, Macromedia va ser absorbida per Adobe, de fet. Mm. Adobe va néixer al Xerox Park, on feien la recerca que va inventar la meitat de la informàtica actual.
Sí. D'allà va sortir un senyor... Va robar coses de Xerox, com el ratón i
no sé què va... Va reaprofitar. Doncs és això, o sigui, d'aquí va sortir Adobe.
Però llavors, alguna altra cosa també és destacable de l'Adobe Max?
A mi el que m'ha agradat com a desenvolupador web és que abans a mi em deien Dreamweaver i jo era va de retro satanàs, treu això del meu ordinador, i ara resulta ser que l'última versió d'Adobe, d'Adobe Dreamweaver, abans Macromedia Dreamweaver, ara s'han rendit i és allò de, bueno, va, fem un editor web decent. I de debò, o sigui, tothom que estigui sentint això i que hagi treballat amb Dreamweaver fa 12 mesos està dient, aquest tio està boig.
Sí.
No, en sèrio,
però... El Sergi s'està penjant ara mateix una soga.
Pues,
no m'estanya el més mínim.
Era famós per aquella merda d'HTML que generava.
Sí, o sigui, era una cosa dolorosa extremadament. I ara, de fet, és no un sabia... bon editor web amb coses al voltant.
No se sabia que era pitjor, si el codi HTML que generava el Word o el de Dreamweaver.
Bueno, el Word sempre és pitjor, però Adobe s'hi esforçava, Adobe feia el que podia.
Sí. César, merci per haver-nos portat al dia, perquè jo crec que no es pot explicar tot el moment del desenvolupament de web apps amb tan poc temps, o sigui, ho hem repassat tot. Anem a la secció contacte i després seguim amb tertúlia en temes de la setmana, que hi ha moltes coses interessants que comentar, i et convidem a quedar-te, si no has de marxar.
Sisplau.
Endavant.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Si sentiu una mena de sons com de bateria, això, és el Sergi, que està indignat perquè no té micro i està aquí fent de troll.
Sí, està trolejant.
Està quieto ja, hombre.
Vale, doncs... Sí.
Una cosa, i aquesta, per acabar aquesta conversa...
M'han dit que no ho fem.
Et pots moderar una mica? Si
M'han dit que no fem això.
El què?
Que si hem de... M'ho han repetit diverses persones. Si hem de parlar del tema de la tertúlia, s'ha de fer abans del tall, i si després del tall ja no podem fer
això. No, és una proposta.
Més. Ah, bueno, si és proposta,
és una proposta, ja que hem estat parlant de...
És que m'han renyat, Marc. M'han renyat molt fort,
Sí, no, ja ho sé. Vingut... La gent, però... a mi també m'ha arribat de tot. El Ludo no deixa parlar de...
El podcast és
i nos lo follamos
como quedamos.
Però si Ludo deixa parlar la Berta... Sí, d'acord, sí, m'ha renyat tothom.
Però ho faré mai. Però entre tu i jo hi ha una gran diferència. A tu que et renyin et suda el... I a mi m'afecta.
No, aquesta setmana m'ha arribat tant que al final ja d'això, al final Carles... Ei, escolta, Marc, que no sé què... Ei, tio, a la merda, per favor.
Un carinyo,
amb carinyo, però quan tu em dius coses amb carinyo, ja vés a la merda.
Avui ha pujat una imatge que jo diria que era dels anys 80 de los anuncios de Kroll. Estos son los anuncios de Kroll, bueno. Perdona, digues.
Baixo una mica en Tomàs, que està saturant el micro. Hi ha un senyor, en el podcast d'en Tim Ferriss, en el Tim Ferriss Show, hi ha dos episodis, el 202 i no sé quins altres, on surt el Derek Sivers, el Derek Sivers, que és el creador de Ruby on Rails. Vale? I és el senyor també que té aquesta empresa que es diu Basecamp, que és una eina de productivitat fantàstica. Llavors, el tio aquest és espectacular. Realment, les dues entrevistes que li fan Tim Ferriss són espectaculars. Totes les coses que diu aquest senyor s'han d'escoltar, tant sobre desenvolupament. A més, era el tio, a més de crear el Ruby on Rails i de tindre l'empresa Basecamp, a sobre el tio es dedica a fer a córrer curses d'automòbils i ha guanyat les 24 hores d'alemans en la seva categoria. O sigui, poca broma. O sigui, una màquina d'home, molt interessant tot el que explica. O sigui, realment, dos episodis de podcast d'escoltar.
Molt bé. Vale, proposta fora de lloc.
Havíem parlat aquí de Ruby on Rails. Sobretot m'agrada perquè la filosofia que explica, que aplica ell quan està parlant de programació, a mi m'ha semblat molt
jo recomano, ja que estem, ja hem trencat el programa, va estar el Javi Moreno que tu l'estaves reclamant perquè vingués a tus Jedi,
i jo el tinc que desvirtualitzar.
Jo el vull convidar que vingui a l'estudi.
Sí,
i així el coneixem.
Sí, exacte. És molt
escolta,
bo.
Una cosa, i ja que té que venir, per què no ve el dia 20 de desembre? El 20 de desembre d'aquest any del senyor de 2016, doncs hi haurà aquí, i tu també estàs convidat, César, si vols venir, hi haurà aquí, en Carlos Starlux ens portarà cervesa artesana per tastar. I a més vindrà el meu amic, exalumne i persona que admiro moltíssim, l'Uri Nieto, treballador de Pandora.
Per cert, que molt bo Pandora, molt bo.
I que jo uso a menudo con Smarty DNS, que podeu fer-ho amb el nostre enlace de afiliados i Mossega la Poma.
Sí, bueno, el dia 20.
Doncs vindran el dia 20 i llavors el que farem serà que vindran aquí amb el seu amic, en Daniel Bolsa, que ells tots dos són la bossa d'orina, i vindran i faran un emplague d'aquí, farem una tasta de cerveses i empalmarem.
Una suricata de cerveses.
Una suricata de cerveses, i el que farem serà que empalmarem el Mossega la Poma i llavors posarem una cunya, posem una altra cunya i ens posem a parlar en castellà i farem el Zeta Testers.
Molt bé.
I no sabem com acabarem perquè comencem catant cervesa i acabarem
però
cantant jotes.
Sí que és molt
no?
important que digueu que vindreu pel canal de Telegram, sí, perquè hem de reservar llocs.
Hem de reservar llocs.
I hi ha números clars.
Qui vulgui venir que reservi.
Places limitades,
places limitades. De moment jo he pensat, hem parlat amb en Carles, que puguin venir a part de, diguéssim, dels membres del podcast
i
dels convidats, que puguin venir 10 persones. Uh-huh. Vale? Llavors, si ens té servei, tens prioritat, ho has de dir ara perquè ho apuntem.
Ara.
I el Ciberado, a mi m'agradaria molt que vingués, i entenc que també hauria de venir en Josep.
Sí, en Josep, home,
és patrocinador. Ja quantes, 7?
Vale. Bueno, el tema és que siguem colla i d'això. Però ja saps, ràpid pel canal de Telegram, jo vindré, però llavors un puedo prometer y prometo.
Vale. Doncs això és una de les primeres propostes ja de cara a la comunitat. Faig l'altre parèntesis per enllaçar-ho amb el tema del César. Us recomano un podcast que es diu We Developers, que és en castellà, i m'agrada molt. Aquesta setmana han parlat del SAP.
Aquesta gent saben de màrqueting. O sigui, és en castellà i diu We Developers.
We Developers. I el We Developers m'agrada molt perquè podem fer tu i jo un We Podcasters.
Jo també en quiero, claro, senyor.
Perquè tu també eres podcaster, Carles Canyo.
No tenim un domini que es diu creapodcast.com, que no estem fotent res de bo.
No, és que no t'interès de fer res, no, que és igual, olvida. Comunitat, mira, se m'han acabat els gifs de los minions alegres. I ara ja no sé, ja se m'han acabat tots els gifs.
Pues mira,
pots fer
servir de Buscando Nemo, de Mascotas,
sí,
la pel·lícula.
Ah, Mascotas, li va agradar molt.
Penseu que cada vegada que algú de vosaltres diu que ha comprat alguna cosa pel enllaç d'afiliats a Amazon, i jo ho comprovo, que faig un xec cada matí a veure què heu comprat, quan ho trobo, se m'il·lumina la cara.
Pues los cascos Bluetooth que me compré no me dijiste nada. Claro, como eran solo 18 euros.
És el d'allò.
18 euros, ja no.
El fotut és que la gent envia les coses que s'ha comprat i algunes cauen, i aquest és el problema. Algunes me les compro.
Clar. Per ser ginatós, no, el teu micro Yogi, es diu Yogi o Yagi?
Sí, era molt mucho.
El Yeti està molt bé.
Sí, doncs resulta que no l'he vist, no l'he vist.
El millor ho va fer amb l'app, i amb l'app no cola.
Home, sí, clar, i el nostre amic Sergi, el
tècnic.
S'ha comprat un Lego Dimensions?
No, s'ha comprat una PS4 i un PS4 Dimensions de Lego. I la PS4, que està, tot això es mossega la poma. Bueno, però us he comprat de tot. Telèfons, targetes de memòria, jocs pels nens de cara a ara Reis, un desmaquillador.
Hi ha algo així sexual?
Sexual... Com es diu allò que es poses al xumino perquè...
Bona xina!
No recordo. Bueno, ja un dia...
Jo li volia dir a ma mare que en sentís.
No li diguis.
Calma, tensa, mossa.
Gràcies. Doncs no, vull dir, no, que sí que és un menstruador, no sé com se diu.
La copa esa, la nona.
Això.
Ai, prou.
No, no, ui, pues tinc un recull, ho faré al final, per acabar temporada farem un recull de les coses rares que us heu comprat amb afiliats de Mossega la Poma i que a mi me consta. Que consti que si entreu des d'afiliats de Mossega la Poma i pensant que us aneu a comprar, jo que sé, alguna cosa electrònica i al final no ho feu, la sessió queda guardada i després torneu a entrar per comprar una copa menstrual i me aparece en el listado.
Però no sabem, recordem que no sabem qui compra
no,
què.
Solo, no,
mai sabem. S'acaba el Blue Monday, el Cyber Monday aquest, i just per la nit se'm trenca el lector de Bluetooth, el lector de Blu-ray.
Per cert, el llibre de Crowcast va fer Black Friday, va fer Cyber Monday, ahí va fer Potato Tuesday i demà fa Truño Vuelta.
A veure, anem, per acabar la secció, tu, Carles, ens volies dir alguna, ens volies donar una bona notícia, va.
Bueno, que ja he tret la segona edició del llibre de Chromecast.
Ha tret la segona edició del llibre de Chromecast, por favor, aplausos, gritos, de tot.
Després ja que el Marc a dir em fotés bronca que cada dos
durant
per tres...
Nou mesos, sí. Durant 9 mesos, ell... És que vull fer no sé què, vull fer no sé quantos...
Nou mesos, però fa molt més cas que a mi.
Sí,
que enveja.
No, no, però...
9 mesos, 9 mesos les de
fer molt però... És només un part.
És, però és de màrqueting, sí, és de màrqueting. Ha mantingut el hype i just el treu ara que es vendran més comptes els dies de Nadal.
Sí, vaig començar el dimecres...
Chromecast 2.
Sí.
El que fica anuncis, no?
No, ara parlarem. No, el tema és que vaig dir, va, aprofitaré casualitat la setmana aquesta i des de dimecres passat fins demà dimecres està a 99 cèntims i bueno, porto uns 50 venuts aquesta setmana.
Molt bé.
I bueno, llavors hem dit, doncs, vam fer un sorteig per la primera edició, doncs fem un sorteig per la segona.
Sí, i jo he estat pensant en quina és la manera per poder-lo fer. Primer, si no esteu subscrits al canal de Telegram de Mossega la Poma, no, aneu ràpid, o sigui, encara teniu temps, aneu a la pàgina web de Mossega la Poma, veureu el logo de Telegram, li doneu el clic i us subscriu en el grup. Perquè ho penso fer en les per primeres persones que ens enviïn missatges amb el hashtag...
Què? Jo vull un
Chromecast. Chromecasteando. Va. Hashtag Chromecasteando.
Carles Capullo, queremos un hijo tuyo.
Jo? Bueno, com fa el Carles Tarlux, que sempre escriu coses aquestes. Bueno, perquè les adreces de Mossega la Poma són el que et doni la gana, @mossegalapoma.cat i m'arriba a l'inbox igual.
I per ser que, tot i que hi ha molts fanboys, el Chromecast es pot fer servir des d'Apple, des d'iOS,
sí,
perfectament, sí. I que ara que l'HBO Espanya... que ha arribat aquí, es veu que si no tens l'Apple TV 4 et xinxar dos piedres.
No? Perquè sí, a veure, l'aplicació està per Apple TV 4, però en qualsevol dispositiu iOS i en qualsevol Apple TV 3 o 2 tu pots reproduir-ho cap allà des de l'aplicació de iOS.
Però amb AirPlay o...
Amb AirPlay, sí.
Ah, pues no es lo mismo, chaval, con AirPlay. Ahí chupando batería y no puedes hacer res més amb el mòbil.
Bueno, con lo tuyo que pone anuncios, ¿no? Si quieres guerra, vamos a tener guerra, ¿eh?
Venga.
A veure, no, sortegem 10 llibres de Chrome... De Chromecasteando. Això, a les primeres 10 persones que envieu un comentari amb el hashtag Chromecasteando en el canal de Telegram de Mossega la Poma. Gràcies a Carles Caño, que por fin ha hecho los deberes. I marxem a la segona part de la tertúlia, ara sí, amb temes d'alguns dels que ja hem apuntat. El primer, que HBO és una història... O sigui, com, recordes que fa uns dies parlàvem de User's Experience?
Sí, sí.
Vale, pues a HBO no han fet el curs.
No.
No? Vale, perquè per donar-te d'alta has de fer meravelles. O sigui, no pots donar-te d'alta des del mòbil, has d'anar a la web. A la web resulta que no pots veure HBO.
Escolta una cosa, deixa d'estar.
Digues.
Havent vist l'episodi, l'últim episodi que han fet de Westworld, no cal que facin el curs d'User Experience. Que fotin l'aplicació tan dolenta com sigui, però... Please take my money, vale? O sigui, a l'HBO les sèries que fot són brutals i la selecció que porten de sèries és molt bona.
Jo soc més de Netflix.
Realment. A veure, realment...
The Wire i El Soprano.
Això està
sí, però és que això és una miqueta gairebé dels 90,
sí,
no?
Sí, no vull dir que està el catàleg d'HBO Espanya.
D'HBO, també.
I són brutals.
Bueno, però, sapigueu...
les darreres, sí. Les que porten noves... bestial, o sigui, Westworld és la polla.
HBO surt a l'estat espanyol amb un catàleg bastant extens, amb moltes de les pel·lícules i sèries mítiques de la companyia, a 7,99, el primer mes és gratuït i a més pots fer-lo servir fins a 5 dispositius i tens control parental. també és interessant. Pots entrar
control per... parental, això ho tens, i tens, tens dual, tens el... com se'n diu?
Què és dual?
Que ho pots veure en anglès.
Sí, clar, home, tot està en anglès. De fet, surt les sèries que estan... Tens sèries que surten al mateix temps que surt a HBO als Estats Units.
El mateix...
Sí, el doblatge, els subtítols en castellà arriben uns dies més tard, si no recordo malament. Però tu, si aquella nit ha sortit la sèrie als Estats Units, tu també
la veus. Tu t'ho vols xupar directament en versió
igual,
original.
Igual que si fossis un yankee de Massachusetts o de Carolina del Nord. Igual.
Pues, això, per això val la pena pagar. Mm-hmm. Perquè entenc que el Netflix que hi havia aquí, aquí a Catalunya no era del millor del món, oi?
Ho pots pagar, ho pots veure amb Google Chrome, vale?
I pots mirar amb l'afiliat del Smart IDNS.
Sí, no, del Smart IDNS, això sobretot, perquè et sortirà molt xulo i molt bonic, i el Smart IDNS fa descomptes.
I veuràs el contingut.
I si el fas amb un Chromecast, pues tindràs anuncios.
No, me cago en...
A veure, explica-lo bé.
A veure. Mira, si lo sé... No...
Es tan feo.
Si lo sé,
es tan
si lo sé no os lo digo.
Bueno, va, digues.
Vale, chatus, mireu. Resulta que
el Chromecast fanboy número 1 està indignat.
No, no m'hableis de fanboys, eh? Resulta que Chromecast va treure el Google Cast SDK, no? Software Development Kit, no? Que,
sí.
I llavors, doncs, bueno, moltes aplicacions la fan servir. I ara fa poc ha tret una actualització i hi ha unes funcions noves que és algo com ad break, no sé què, i o sea, el rotllo que pot ficar anuncis enmig d'un vídeo.
Uh-huh.
I, de fet... Jo estava fa unes setmanes mirant un episodi del Merlí, jo no els miro els dilluns perquè jo no veig la TET, i en canvi els miro a partir de dimarts, que hi està al YouTube. I bueno, al principi, de tant en tant, te'n posen al principi i dius, bueno... Però faltaven 5 o 10 minuts per acabar i veien, pam, ens apareix un anunci. I jo, Dios mío, ¿qué está pasando? No!
No, hem tornat,
sí, llavors, a la tele convencional.
Jo
no?
Crec que, a veure, una cosa, jo crec, Tomàs, que això és YouTube. YouTube té el YouTube Red... Que em,
però
recorda, em recorda molt la RedTube, no? Però bueno, és igual. que és el que tu pagues, pagant Sant Pere Canta, i allà no te ponen publicitat ni nada. Llavors jo suposo que ells el que volen és com a Spotify, no? Que és gratis, jo escucho Matt Javis i me ponen ahí Enrique Iglesias de anuncios i digo, vale, voy a pagar, toma mi dinero, no me pongas más sí, Enrique Iglesias en medio de Matt Javis. Jo crec que el que fan és això, començaran a ficar anuncis esperant que la gent es subscrigui a YouTube Red, però jo no me vaig subscriure a YouTube Red. Jo el que faré serà que em baixaré l'episodi de Merlí amb un d'aquests programes que me bajo el vídeo i me lo... O sea, que crec que la poden cagar molt si comencen a fer...
A tocar els collons.
Jo perquè vaig marxar a mirar la tele convencional, entre altres moltes raons, perquè odiava els anuncis.
Sí.
I ara, si jo començo a veure contingut a YouTube, jo crec que HBO, Netflix, aquesta gent, evidentment, si pagues, si posen anuncis és un suïcidi.
Deixa'm
perquè
una cosa.
No vamos todos a Diperet Bay.
Deixa'm dir una cosa. A veure, hi ha dos tipus d'anuncis. Els anuncis de mala llet que posa Spotify... Per cert, he escoltat els anuncis de Pandora, perquè jo no tinc la compte de pagament, tinc la compte gratuïta, ara possiblement a primers anys em faci la compte de pagament, ¿vale? Perquè val 4,99 Pandora i està molt bé. Està
I
molt
es pagues
bé.
El sou de l'Urinieto.
I es pago el sou de l'Urinieto, que m'encantaria.
O podríem parlar amb l'Urinieto i si fem una minicunya Pandora que no es pague a nosaltres la
això. Això, m'agrada molt. Mantem a l'Uri el dia 20 de desembre, quan vingui l'Uri aquí.
La publicitat de Pandora no és ni de lluny tan molesta i desagradable com la de Spotify.
Tot i així, jo baixo el volum quan foten la publicitat.
Sí, no, jo giro. Que a vegades te la posen en vídeo quan estàs escoltant des del mòbil. Ara jo giro el mòbil cap a les plantes. A veure si,
si creixen més. Si
quan les plantes et comencen a demanar que els hi compris coses, sí. Ja veuràs. Ja.
Vale, doncs, més coses. Carles Canyo, tu volies rajar de les Apple Stores. A veure què t'ha
bueno,
passat.
No. De l'Apple... O sea, a veure, jo tinc una amiga que el seu fill té 18 anys, ara ha entrat a la universitat.
Quants?
I
18.
I llavors volia consell, no?, que es comprava. I com que es veu que tenien un iMac, pues, un portàtil. I vam estar parlant per telèfon i jo, per el que em va explicar el noi, jo li vaig dir un MacBook Pro. Un MacBook Pro, però no estos nous d'ara, sinó el que tenim nosaltres 2015. ¿Vale?
Perquè... Ah, per cert. Veieu el foradet de la targeta SSD que està com tapado?
Sí,
està tapat.
Sí.
Això són 128 gigas d'una cosa que queda completament tapada. Que pel...
Sí, però tu el tens negre. En canvi, el meu pitxi de 128 gigas és platejat i encaixa de forma molt més elegant amb l'estructura unibody aluminium del MacBook.
Jo no t'ho discuteixo, però resulta que el teu val 85 euros i el meu m'ha costat 54.
Sí, però jo fa dos anys que el tinc.
Però jo el tinc de l'altre dia del Black Friday. Pues
jo,
ja
mas, jo mas,
pues
jo
mas.
Vinga, a veure què tiene la mica més llarga.
Bueno, perdona, estava rajant
no
de la teva...
Jo no tinc més llarga, jo tinc més dolceta. S'ha de vendre d'alguna manera, tio.
Bueno, aquest episodi ja ens toca posar l'altre. Ens tornarà... Mira, feia anys que no havíem de posar
l'explícit.
De...
I el pobre César, la mama del César, no escoltarà l'episodi. Mama, no havies anat a la ràdio? No
m'han deixat.
S'ha espatllat al metro.
Bueno, 18 anys.
No, a veure, això, que per el que vaig parlar i li vaig dir... Perquè dubtava entre un MacBook Air o un MacBook Pro. Jo li vaig dir, a veure, tu què? Diu, no, el portaré molt puntualment a la universitat. Dic, hòstia, si el portaràs puntualment, o sigui, no l'has d'anar carregant, a més és jove i està fent INEF, o sigui...
Està fent INEF, hòstia, pues
no li vindrà d'un quilo i mig. I llavors li vaig dir, i dic, mira, com que la memòria va soldada, compra't 16 gigas de RAM, que és el que jo sempre dic, i el disc dur és el que estem dient, o et fiques
no,
la targeta aquesta...
El
què?
No, clar, dic, no,
d'aquest model en el disc dur encara es pot
quedar. Però és igual, no, però amb una targeta com la que tens tu, o amb un disc dur com el que té el Ludo, que va per FireWire...
Targetes d'aquesta SSD ja fins a un tera, eh?
Però vull dir que no és problema el disc dur, el problema és la RAM.
Sí.
I jo li vaig dir... I llavors em va trucar des de l'Apple Store. Mira, que és que m'ha recomanat el venedor que em compri l'últim MacBook Pro. I, però és que val 3.000 euros.
Clar,
no? I jo dic, perquè no et cal l'últim amb la barreta aquella, collons, que no et cal. Tu digue-li que vols el del 2015. I amb 16 gigas. I estava parlant amb ell i diu que no m'ho recomana. Perquè no els gastaré els 16 gigas. Jo dic, mira, tio, envia-la la merda.
Fota-li una patada als collons.
Si algú en una botiga d'informàtica et diu no li posis tanta RAM, canvia de depenent. Yeah. Vols un altre?
Però no ho entenc. I a més, aquest nano ha de fer, es veu, haurà de fer edició en vídeo, que un dubte que tenia és que el programa que fem d'edició en vídeo només està per Windows. I
16 gigas es fa servir.
Jo li vaig dir, bueno, tenim virtualització, tenim el Parallels, tenim el VirtualBox i podràs fer igualment.
Edició de vídeo virtualitzada amb un Mac de Windows per fer edició de vídeo, jo no ho recomanaria gens, eh?
Pues entonces la cagué. Oh, lo siento. Bueno, el tema és que i a lo millor ell pot fer servir un programa de Mac i no té per què fer
per editar vídeo?
És que però això igual és algun professor que li dirà, utilitza esto. Bueno,
el Final Cut és
meravellós. Però jo li vaig dir, mira, ell vol que li duri tota la carrera, no?
A la iMovie Circuit.
Que seran 4 anys, suposo, no? Jo dic, ara estem editant normalment en Mac D o a vegades en Full HD. Però potser d'aquí 3 o 4 anys potser ja comencem a editar en 4K i els 16 gigas t'asseguro que t'aniran de puta mare, saps? Sí o no?
Sí, per fer vídeo.
La recomanació de RAM és correcta.
A veure,
però aquest depenent d'on ha sortit.
Aquest depenent no sé d'on ha sortit, però igualment el problema, si tu has de fer alguna cosa, si tu has de fer en un MacBook Pro edició de vídeo en HD, en Full HD, el problema ja no és la RAM, el problema és el disc. I el que necessites és un disc...
La gràfica i el processador.
Un disc extern SSD USB 3... O Thunderbolt perquè el problema és que quan tu carregues en l'iMovie o en el Final Cut, qualsevol cosa ell t'agafarà i dirà, molt bé, la pel·lícula ocupa tant, però jo per poder treballar amb ella començarà a dir transcoding i groovy handing i no sé què, i et genera un arxiu, uns arxius monstruosos.
Sí, però això ho pots ficar, tu tens, Marc?
Sí, jo dic directament amb un disc USB per USB 3 i edito vídeo sense problema.
Home, i que més RAM et caldrà per editar 4K, crec que també és cert.
Vale, no ens ha donat
jo no crec que amb un MacBook Pro actual, dic del 2015, puguis anar tranquil·lament a fer 4K.
Bueno, m'ho recullo, com la madre...
Ens arreplegues?
La Teresa de Calcuta.
Dir recojo narices en català.
Recullo nassos. I ens anarem a les propostes.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços dels articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Bueno, després tens aquell de la cama tiene la mano María.
Aquest és molt antic. Bueno, ja ves, ja he anat avui d'explícit, a veure si encara me'l puc saltar, aquest no el diré. En Carlos Martínez, que no el sabies, Sergi? No. Oh, clar, és que tu ets d'una generació posterior. Doncs això, en Carles Martínez, que és el Carlos Tarlux...
El que fa la cervesa artesana, que tenen la cerveseria, que tenen l'empresa de cerveses, que es diu Ale Yeah, perquè són de l'Ella. Alegria.
Sentit de l'humor a tot arreu.
Sí, sí, però diu que hi ha gent que no ho pilla, que es diuen Alegria, perquè Alegria, perquè són de l'ella.
Molt bé. Doncs Carles Starlux és el 48% de les propostes mosseguis de cada programa, com a mínim, perquè ens fa arribar per terra mal i Twitter i mail i per tot arreu. I la primera que ens ha fet arribar, la torno a citar perquè la posaré, és el Voco, aquest sistema d'Adobe que hem estat parlant. Hi ha un vídeo molt xulo que explica
això. Jo tinc una carpeta d'Evernote que són de links i coses que m'ha enviat en Carlos Tarlux.
Sí, sí. Haurem de fer un workflow amb el
Telegram. A més, el desvirtualitzarem el dia 20.
A veure, sí, sí. Jo vaig començar fent d'espammer de propostes mosseguis. Igual acaba aquí de tertulià.
Pitjor que en Carles no ho farà.
No. Jo crec que el Carles Tarlux no explica els acudits tan dolents com el Carles.
Impossible.
Però sí, mira, acabes de fer ara, t'has tret la bola de vidre, ja veiem el Carles Tarlux aquí de tertuliano, i la Berta també. Doncs en Raimon Lapuente...
A la Berta hi ha moltes peticions perquè vingui, eh? Uh-huh. O podria vindre la Berta a prendre cervesa?
Sí, també.
Sí, la deixes parlar.
Ella ja ha dit que el dia que va venir estava una mica com així cohibida, però que la propera vegada ja s'animarà més.
Bé, ja l'ajudarem. En Raimon Lapuente ens parla de Salvem la Selva, aquesta web, Rainforest Connection, agafa els terminals mòbils i els reparteix per la selva o la jungla, els mòbils fan de detectors de taladors furtius i els permet intervenir i evitar la tala de boscos de forma efectiva. Ara que ve el Black Friday, penseu en donar els vostres antics dispositius. Ara són mòbils vells i reutilitzats.
I els foten a olla per detectar
si
els
taladors
furtius.
Sí, no sé ben bé com
furtius.
Va.
Vale, pues, i posar-hi cougars.
Què fas?
No ho sabem què ha fet encara. Fot un cougar i quan hi hagi un talador furtiu el cougar se'l menja.
Se'l menja. Vale, el Carles Martínez ens parla d'una funda d'iPhone que l'he vista, m'agrada molt, és molt fineta i és de la casa Flux. Aquesta funda, a part de ser fina, va amb una bateria. I la bateria, o sigui, permet que continuïs carregant la bateria i al mateix temps té una entrada de Lightning perquè continuïs podent treure so, gravant coses i fent històries. Molt, molt interessant. Què més? També en Carlos Martínez ens parla de Google. Un enllaç, sí, l'he provat, m'ha sorprès bastant, és un enllaç que et dona la mateixa Google i que permet saber amb detall tot allò que Google sap de tu.
Ah, sí?
Sí, és les darreres cerques, localitzacions, mail, calendari...
Bueno, el que diu que sap de tu. Després d'això ho passa per les seves coses i sap altres coses, eh?
Molt bé, l'Álvaro Navas ens parla d'una web que es diu Múdica, de Mood.
És una passada.
Sí, sí, l'he vista i he flipat. Explica lo que és.
A veure, què és, per relajar-se?
Sí, són vídeos d'una altíssima qualitat que es veu com d'una cullera cau una mica de mel.
La mel en slow motion. Sí. Unes meduses per allà.
Unes meduses que fan... Ai,
però no té so.
No té so, perquè la idea és que sigui el vídeo que et relaxi. Tu li pots posar la música que tu vulguis.
Amb el Chromecast ho projectes a la pantalla...
Ja et surt un anunci.
I et surt un anunci. Quan estàs tranquil et surt un anunci de l'Enric Iglesias.
I si feu el contrari que diuen en Carles Canyo i sí que us compreu un MacBook Pro amb la Touch Bar, hi ha una aplicació, això també ens ho recomana el Carles Martínez, que agafa la Touch Bar del nou MacBook Pro i la converteix, perquè li afegeix sons i efectes, del Cotxe Fantàstico.
En la part del cotxe... Amb la cançó. Per això avui quan sonava Mossa la Poma, sí, sí, que hi ha al baix del Cotxe Fantàstico, jo li feia així el...
Doncs, saps una cosa? No, fins ara no l'havia trobat utilitat a la Touch Bar.
Jo també. Ara ja no rajem de l'Apple i ara ja els el compraré.
Per cert, a Lila porta en l'últim disc Wikin Tech, rajava de la Touch Bar a punta pala, eh? Deia, és una merda, que no sé què, perquè es veu que ell és d'aquests que és com tu, que teclegen sense mirar el teclat perquè van així de sobrats, i es veu que toca les tecles de funció i se li escapa
Ja sabeu la història, l'he explicat més d'una vegada. Jo quan era petit volia jugar a futbol i ma mare no em deixava perquè li va tocar un curs de mecanografia. Aleshores, durant un trimestre m'obligava a deixar de l'escola, sortir de la... i tenia 13 o 14 anys i m'obligava a anar a una acadèmia de mecanografia.
No, a veure, no us jo imagineu odiava que molt. Estava en una reunió amb en Tomàs, perquè estan allà a la reunió i van mirar a tothom i va teclejar. Tic, 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 i va mirar a tothom. Tic, 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 tic.
Sí, perquè ja està clar.
Pots ser nerviós.
Però és va
per
ser
mi, per mi que està escrivint les seves memòries o sí, una nova versió del Quijote.
No, però jo sé on estan les coses només sí, tocant-les. Jo sé on estan les coses només tocant-les amb el dit.
O sigui que odiaves... Madre mía, hoy cómo estamos.
¿Cómo estamos ahí?
Es el César, de las revoluciones. Sí, sí, sí.
Mama, ¿cómo era? Los ThinkPads son los que tienen el clítoris aquella al mig, ¿no?
Exacto. Sí, no, yo tengo, no, y los Lenovo nous también portan. Sí, X1 Carbon encara continua portant.
Amb els clítoris allà.
Allà, sí.
César, bueno, jo els alumnes els he dit que hi ha programes que són GUI, que és Graphical User Interface, o CLI, que és com a Line Interface, faig la broma. De...
Ja, els clítoris,
sí. Sí,
vale, i anem a concloure les propostes mosseguis del programa d'avui.
No, que ja tindré una.
Ah, vale, pues, bueno, pues abans de concloure amb la teva, amb dues que ens ha portat el César, i una visualment perquè la tenim aquí damunt de la taula.
Sí.
La primera és un mòbil Android.
Sí, un mòbil que de fet porta al mercat com un parell d'anys, però que resulta ser que quan va sortir al mercat tenia un preu d'aquells de ei, vull una hipoteca, i ara com que no n'han venut massa, curiosament, que aquestes coses passen al mercat, te'l pots trobar a botigues xineses o a Amazon per menys de 200 euros, que ja és una cosa una mica més raonable per un telèfon. És un telèfon rus, la marca és Yotafone, i la gràcia que té és que no té una pantalla, en té dues. Tens el mòbil amb la seva pantalla Full HD i tota la història, i aleshores pel costat del darrere té una pantalla que no té tanta resolució, és 960x540, però que és de tinta electrònica, com la Kindle,
sí.
I que per determinades coses va de conya, entre d'altres coses, perquè consumeix molta menys electricitat que la pantalla del davant. I quan estàs llegint amb el Pocket o amb l'Instapaper, que no el servir, per exemple...
L'aplicació de Kindle va amb aquesta pantalla?
Sí, 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 qualsevol cosa que corre a la pantalla normal d'Android, la pots enviar cap al darrere i la pantalla continua sent tàctil i funciona.
Què tal es ve el porno amb la tinta electrònica?
Els vídeos, bueno, això, si voleu, després ho fem, és el millor mòbil del mercat per fer-se selfies, perquè resulta ser que, clar, com que té una pantalla pel darrere, et pots fer un selfie veient-te en blanc i negre, que queda super hipster.
Molt hipster.
Hipster, eh? O sigui, és lo más. I aleshores et fas la foto i t'estàs veient en blanc i negre.
Com es diu aquest mercat del que fan allà al final?
Sant Antoni.
No, el de Sant Antoni, no, aquest mercat hipster que fan al final de...
El de Palo Alto?
El de Palo Alto. Hòstia, doncs és per anar a fer-te fotos hipsters en blanc i negre a Palo Alto.
Si mireu la foto del programa d'avui, sortim amb el César
i el
mòbil amb la tinta electrònica.
Quan he quedat amb ell abans, que pujàvem aquí a l'estudi, tenia Mossega la Poma al darrere escrit amb el caràcter i la lletra de Mossega la Poma, i a l'hora que havíem quedat, no? Mm-hmm.
Perquè estàvem... Correcte, perquè contínuament per darrere
jo
la pantalla no s'apaga mai.
Jo pensava que estava xerografiat, saps?
Sí, sí, sí.
Que ho havia fet
ella, superguapo.
Quedava molt malon.
Jo recordo, de fet, ara fa, no sé si es fa 2 o 3 anys, en Tomàs, que va anar al Mobile World Congress i vas parlar amb gent de Iota i vas presentar i vas explicar, i vam explicar. De fet, era un mòbil que ens feia molta gràcia.
Sí, doncs recordeu.
Però 600, va sortir un preu...
600 o més euros i ara està per
sota de 200, si busques ben un xinès, aquest em va costar 125 més d'euros.
Està molt bé,
clar,
eh?
Porta les especificacions.
I és un mòbil que és una pulsa, és de 5,5 pulsades o de 5?
Ens està ensenyant una imatge d'una Leica.
O sigui, quan actives l'aplicació de la càmera, tu pel teu costat veus la pantalleta, però per l'altre et posa la imatge d'una càmera que poses.
Quina pijada, m'encanta.
Només per això ja ho justifico.
Bueno,
No, teníem un altre del César, i acabem amb el teu. I és un esdeveniment que es fa aquest cap de setmana, del 2 al 4 de desembre.
Uh-huh. Es fa al Cosmo Caixa, i si us interessa el desenvolupament web o muntar-vos la vostra pròpia web, segurament algú us haurà comentat, ei, WordPress, que és un gestor de continguts de codi obert que va de conya.
Porta el 25% de la web.
Efectivament, o sigui, i fins i tot el 25% de les vendes que hi ha a la web són botigues electròniques que funcionen sobre WordPress. Uh-huh. Que deieu de, ei, Déu-n'hi-do.
Poca broma.
Vull segures.
I això són dades...
no estan parlant de seguretat.
Són dades que va presentar l'any passat a la Caixa al WordCamp Barcelona, que és l'event que es torna a fer aquest any, insisteixo, Cosmo Caixa, divendres i dissabte, i una part que és més per desenvolupadors, que es fa diumenge.
Vale,
quantes instal·lacions de WordPress tenim a SiteGround?
Tu sabràs tu, que jo només tinc una que es mossega la poma.
Tenim 8 o 9,
no? Sí, no sé què deia l'altre dia, quantes es podien instal·lar en la nostra modalitat de subscripció, que no és tampoc tan cara, em sembla que és, no recordo, tu vas dir...
Estem en el segon nivell,
però podem, no són tant quantes instal·lacions pots tenir...
Són fins a 50.000 visites mensuals.
Exacte, és un tema de recursos.
Que per cert, nosaltres 100.000 visites podem agafar.
Sí,
hem tingut la primera persona que s'ha fet de SiteGround a través del nostre enllaç d'afiliats.
De Mossega la Poma, sí, sí.
No, però veure, que... realment jo fot molts anys que faig servir hosting web i housing i coses d'aquestes. el servei de SiteGround és brutal. És
no sé qui l'altre dia esmentava altres serveis i jo em posava en plan troll a ZTesters i quan llames a les 4 de la mañana te contesta una persona amablemente con acento de Extremadura o no? Perquè és que és veritat, o sigui, et contesten...
El diumenge per la nit a les 4 de la matinada se t'hi posa un senyor d'Hongria parlant un perfecte castellà.
No, d'Hongria no, són d'aquí.
No, alguns
poden ser d'allà.
Però... Hi ha una noia que es diu Marta que és de la selecció espanyola de futbol sala.
Sí, i a més, hi ha 5 o 6 o 7, no, tampoc hi ha massa més gent fent el suport.
M'encantaria escoltar les trucades d'atenció a l'usuari de Marc.
Del Marc.
No, és xat, són xats.
Xats, però també pots trucar-los per telèfon i et contesten igual, però a més, jo què sé, per exemple, poses un certificat SSL, ¿vale? Mm-hmm. Pues, hostia, després ha de fer tota una sèrie de coses i el vincules, per exemple, a serveis com ara el de Cloudflare o amb temes de CDNs, doncs et toca després fer tota una sèrie de configuracions extres. Pues, hostia, si tu tens que fer tu, entra connectat per SSH, connecta no sé què, canvia no sé quantos, mira l'Apache, com està... Llamadita por teléfono, nen, que l'acabo de poner, por favor, déjamelo todo guay, bonico. Però és que és brutal, Marc, brutal. No ho havia vist mai amb la meva vida.
No, ho fan
amb
molt
la
bé.
Meva vida.
El servei és molt bo i, a més, jo ara tinc... A més, pots fer una cosa que en molts serveis no pots fer, és perquè jo estic desenvolupant una aplicació i el que tinc és que, clar, desenvolupen el meu ordinador i, evidentment, el primer que fas és tens un Bitbucket o un GitHub i tens el projecte GitHub per poder controlar versions. I el que faig és que el deployment el faig contra SiteGround utilitzant el Git. És a dir, que em connecto contra SiteGround per SSH i faig un git per actualitzar d'allò, que és una cosa molt bàsica, però busca serveis a aquest preu que et donguin això.
Mm. I, bueno, insisteixo, tothom que vulgueu tenir uns... que necessiteu, que entengueu que aquests serveis, perquè ja us ha passat, perquè heu estat en altres llocs i no us han fet ni punyetero cas, no? I podeu valorar el que estem explicant ara, subscriviu-vos a SiteGround pel nostre enllaç d'afiliats que trobareu al final de tot de la pàgina web, ja sigui... responsive des de mòbil i també responsive des de desktop.
Sí.
Vale?
I acabem amb la meva proposta.
Ah, sí,
jo soy así de chulo i recomano llibres que encara no he acabat de llegir, però però és que és una meravella. Es diu So Anyway i és una autobiografia del John Cleese, un dels components de Monty Python. Jo estic escoltant l'audiollibre perquè gràcies
que
al senyor...
Ell, no?
Sí, gràcies al senyor Marc Calier m'he enganxat als audiollibres i és boníssim, perquè aquest, clar, com que és un actor ja té 76 anys i té un...
Autobiografia, com es deia? Com s'escriu?
So, anyway. Perquè una expressió que fa servir, suposo ell molt. I, escolta, m'estic rient...
Sou de mirar.
Sou, no, sou de... Ah, sou anyway. Així sou, que, sou. De todos modos, no? Sou anyway.
A més, ostres, no sou de mirar.
I com és pel carrer, sí, sí. I pel metro, i començo a riure, la gent em mira raro, perquè, hòstia, et pixes de riure...
Com es diu l'actor?
John Cleese, como cheese, que de fet el seu avi o besavi deia cheese, i el seu avi sembla ser que quan va anar...
Se
alistó a la Primera Guerra Mundial, se canvió el cheese por Cleese para no ser mofado, em sembla. Vull dir, Marc, escolta tal, és boníssim. Jo porto 3 hores i mitja i vamos...
Yeah? L'acabo de comprar.
Vale. Pues jo tot me l'escoltaré amb la teva llicència d'audiollibres. No vas veure un switch per allà d'algun? No l'utilitzo molt perquè no fer-te perdre els punts.
No, entra, cap
entra,
problema.
Sí, vale.
Mentre no compris coses...
No compro, però llegeixo coses que tu estàs llegint i dic ara li avançaré 2 pàgines. Hosti, i que
no,
se joda.
Espera que acabis.
Marxem, però abans d'escoltar la sintonia de sortida... Gràcies a César, moltes gràcies per tornar a venir. Espero que t'hagis passat bé.
De conya, sí. Com sempre.
Vine sempre que vulguis, a part del dia 20.
El dia 20 vine i llavors farem les tastes de cervesa i artesana.
Una altra vegada que... Ha de venir el Javier Moreno, el company de Capside, que parla de developing, ha de venir més de DevOps, però ha de venir també ell. I després s'ha de donar un moviment estrany a la força i heu de venir tots dos. Vale? Perquè si veniu els dos, jo crec que aquell programa ja rebenta tot i ho
però escolta una cosa, el proper dia menys parolotes, vale?
Sí, mama.
Gràcies a tots per la vostra atenció. La setmana vinent, alerta el que vaig a dir ara.
Hòstia.
Alerta el que vaig a dir ara. La setmana que vinent,
què hi ha programa?
Què passa el dimarts? Que és festiu.
És festiu, és l'aqueducte la setmana que ve.
Exacte, aleshores... No hi ha programa, per tant no hi ha estudi, no gravarem... Millor dit, no hi ha programa d'estudi, perquè no podem venir a gravar.
És possible que hi hagi un Minuts Mosseguis?
Hi haurà un Minuts Mosseguis?
Tan, tan, tan,
tan, tan, tan. Que us vais a cagar a les bragues pa abajo todos. Perquè vais
sí, jo crec que el grup del Telegram es esborrarà tothom de cop.
Tu. I has donat una pista molt gran, eh? Bueno, i no diré res fins que no es publiqui. Vale? Apa. Adéu-siau.
A cagar la via.
A cagar la via.